L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui divendres dia 7 d'octubre destacarem... La Unió Europea autoritza una temporada més l'assecament dels arrossars del Delta de l'Ebre per combatre el cargol Maçana. Reclamen a Agricultura que només eixuen els arrossars afectats pel cargol Maçana per poder caçar. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya reclama també la posada en marxa dels canals Xarta-Sénia i Aldea Camarles. El Partit dels Socialistes de Catalunya presenta una proposta al Parlament perquè el govern rebutgi el transvasament de l'Ebre. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La Unió Europea ha autoritzat al Departament d'Agricultura a assecar una temporada més les 10.200 hectàrees d'arrossars del marge esquerre del Delta de l'Ebre per poder lluitar de forma efectiva contra la plaga del caragol poma. L'autorització suposarà, per segon any consecutiu, que els pagesos no hauran d'inundar els camps després de la sega, tal com determinen les mesures agroambientals comunitàries, però continuaran rebent els ajuts econòmics previstos. L'objectiu és treballar amb les condicions adequades per anihilar els milions d'exemplars que poblen els camps, introduint mesures addicionals com la inundació dels camps amb aigua del mar del màxim nombre de camps possibles durant almenys un mes. Segons els responsables de la lluita contra la plaga, la manca d'aigua i l'humitat als camps contribueix de forma notable a poder eliminar la plaga durant els mesos de tardor i hivern. La làmina d'aigua que les mesures agroambientals obliga a mantenir durant els 4 mesos posteriors a la sega resultava un hàbitat ideal per al gasteròpode, que aprofita també la humitat de la terra, de les séquies i dels desguassos per enterrar-s'hi i passar l'hivern quan no corre aigua. Agricultura, però, proposa aquest cop anar més enllà i ja ha proposat a la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre i la cooperativa d'arrossaires del Delta la inundació durant un mínim d'un mes del màxim nombre possible de finques de l'hemidelta esquerre amb aigua salada del mar, que els caragols no toleren i acaben matant-los. Es tracta d'una proposta d'adhesió voluntària per part dels pagesos i que es veuria limitada territorialment per l'operativitat de la xarxa de regadiu a l'hora de captar l'aigua del mar i inundar els arrossars. De moment, l'assecament dels arrossars no s'acabarà concretant, possiblement fins a finals d'aquest mes d'octubre, un cop finalitza totalment la sega, i trigarà 20 dies més en tancar-se definitivament, entre altres qüestions, perquè els tècnics pretenen completar abans un últim tractament amb saponina sobre els camps afectats. Un cop s'alliberi tota l'aigua dels camps pels desguassos, la idea seria que l'aigua salada hi penetrés per les comportes fins al punt més elevat possible. I continuem en matèria perquè la temporada de caça menor a les Terres de l'Ebre comença aquest diumenge amb el caragol poma novament com a protagonista. La intenció de tornar a assecar els arrossars de l'hemidelta esquerre de l'Ebre, que el Departament d'Agricultura ha traslladat a la Unió Europea per lluitar contra la plaga, ha topat frontalment amb els interessos dels caçadors d'aus aquàtiques, que veuen com poden sumar una nova temporada sense captures. Com a solució salomònica, la Federació Catalana de Caça de les Terres de l'Ebre proposa que només s'assequin els camps afectats i que es deixin inundats la resta, assumint el compromís de fer-se càrrec d'erradicar els exemplars i postes de caragol poma en aquests espais per poder caçar. Escoltem el president de la Federació Catalana de Caça de les Terres de l'Ebre, Manolo Royo.
Bueno, ens va suposar no poder caçar al costat esquerre i els resultats de secar-ho, que jo crec que no han sigut tampoc molt satisfactoris com a per erradicar la plaga del caragol. Aleshores, vull dir que en guany nosaltres la proposta que volem presentar a l'administració és de que se sequi efectivament les zones que estan afectades i res més. Si alguna zona de les nostres que està afectada, nosaltres també ens farem càrrec de tot el cost que pugui tindre els tractaments per erradicar el caragol i i bueno, col·laborar amb tots els agricultors com a manera que hauran d'estar.
L'assecament dels arrossars de l'hemidelta esquerre pot condicionar l'activitat cinegètica en una quinzena de vedats entre els que són propietats particulars i de societats, segons va explicar a l'Agència Catalana de Notícies el president de la Federació Catalana de Caça de les Terres de l'Ebre, Manolo Royo. La primera experiència en aquest sentit, l'any passat, va suposar que el balanç de la campanya de caça fos molt minso. De moment, les expectatives per la temporada de caça menor que comença aquest diumenge en l'àmbit d'aus aquàtiques i migratòries és bona, segons les societats. Hi ha molt d'ànec i les cries van anar molt bé, sosté Royo, que xifra entre 25 i 30.000 la població d'ànecs, collverd i àdenes, de les quals asseguren capturar-ne ni un 10%. També es mantenen els nivells de població estable de fotges entre les 40 i 50.000, o també les polles d'aigua. En total, a la zona del Taica existeixen uns 40 vedats i 5 reserves dins del parc natural, on només s'autoritza la caça puntualment. Amb caràcter general, el període de caça menor s'allargarà fins al diumenge 5 de febrer.
Serveis informatius de Mute.
La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya es va sumar ahir dijous a la reivindicació de les cooperatives oleícoles del Baix Ebre i el Montsià perquè el govern tiri endavant amb els canals de regadiu Xarta Sénia i Aldea Camarles. Els productors asseguren que amb l'aigua dels canals no haurien hagut de patir la situació crítica com la d'enguany, on pel moment ja s'ha perdut més del 50% de la collita per la manca de pluja. De continuar la sequera, es podria arribar a perdre fins al 100% de les olives, van advertir. Les cooperatives van traslladar el seu interès perquè el govern executi els projectes de regadiu al delegat d'Agricultura a les Terres de l'Ebre, Pere Vidal. De fet, el canal Xarta Sénia és l'obra de més inversió que la Generalitat contempla en els pressupostos del 2011 a les Terres de l'Ebre. Però, a més de la posada en marxa dels regadius, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya també va demanar una reducció dels mòduls de l'IRPF per als cultius de secà de la zona i va reclamar una línia d'ajuts especials a les cooperatives per tal de compensar les pèrdues i contribuir al manteniment dels costos fixos d'aquestes empreses. El Partit dels Socialistes de Catalunya va presentar ahir dijous una proposta de resolució perquè el govern rebutgi formalment qualsevol intent de trasbassament de l'aigua del riu Ebre. Els diputats Jordi Terrades i Núria Ventura van presentar la proposta després que Convergència i Unió votés en contra divendres passat al debat de política general d'una proposta que s'oposava a qualsevol trasbassament. Així doncs, ara els socialistes demanen que s'insti al govern espanyol a presentar el Pla Hidrològic de Conca de l'Ebre, incloent-hi un cabal ambiental per al tram final del riu i el seu delta. De 28 operacions setmanals a 9. Aquestes són les darreres xifres que els metges de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa han facilitat per evidenciar l'efecte de les retallades. Una activitat quirúrgica que, a més de les urgències i de les 5 intervencions de cirurgia major ambulatòria que es mantenen a la setmana, s'ha vist reduïda als casos de càncer i fractures. Els metges del centre han volgut mostrar la seva preocupació pels assumptes de sanitat, convocant una campanya massiva de donació de sang. Dels 140 facultatius del centre, a mig matí d'ahir ja s'havien adherit una setantena. Davant una convocatòria de vaga, els metges del Verge de la Cinta encara no han decidit el seu posicionament. Els metges van explicar que han optat per mostrar la seva preocupació davant de les retallades que s'estan fent amb una donació de sang massiva per mostrar el seu compromís amb la salut de la gent de les Terres de l'Ebre en un moment difícil que compromet greument una assistència accessible, universal i de qualitat. El cap de servei de radiologia de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa i portaveu dels facultatius, José Antonio Izuel, alertava de la possible pèrdua de serveis al centre que no garanteixi l'accessibilitat i la equitat en la sanitat pública.
Per les condicions d'aquest hospital, que l'hospital, amb totes aquestes mesures, pugui anar perdent serveis que fins ara ha costat molt que es fessin a les Terres de l'Ebre i que la gent no s'hagués de desplaçar, i tenim por, perquè no sabem com quedarà el tema al final, de que aquests serveis que es perdin els pacients s'hagin de desplaçar cap al camp de Tarragona o fins i tot fins a Barcelona, no? I volem fer palès que pot haver-hi un problema d'accessibilitat i d'equitat en l'accés a la sanitat.
Malgrat la jornada reivindicativa d'ahir dijous, els metges del Verge de la Cinta encara no han tractat la possibilitat d'adherir-se o no a una convocatòria de vaga als hospitals de l'Institut Català de la Salut.
Serveis informatius de MUTE.
I continuem ara a Amposta. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens informa que l'Ajuntament d'Amposta ha presentat les principals línies d'actuació de la Regidoria d'Indústria i Empresa. No és així, Manel?
Doncs així és, Tomàs, una nova regidoria que tindrà com a principals objectius el dinamitzar la implantació d'empreses a la ciutat i la creació de llocs de treball. El regidor d'aquesta àrea, Josep Manel Ferrer Aixandri, ha recordat que es faran tots aquells tràmits necessaris per tal d'impulsar el sector empresarial i industrial. L'escoltem.
Aquí farem el possible, donarem els atractius màxims, intentarem convèncer d'una manera ètica, però comercial, lògicament, i aquí el que hem de ficar pues, és imaginació, i a vegades no és tot qüestió de regalar, sinó de demostrar o ensenyar en aquells possibles instal·ladors, no? Diríem, de noves activitats, de l'atractiu que té la nostra ciutat, de lo millor que estarien aquí, que no pas a un altre lloc, o inclús pues, les avantatges de viure aquí als seus operaris o als seus tècnics. No?
Entre els principals objectius d'aquesta nova regidoria, que estarà encapçalada, a més de per al regidor o per un tècnic d'assessorament d'empreses, seran, entre altres, les ajudes i el suport al teixit industrial, l'orientació per als nous emprenedors, la captació d'inversions, l'agilització dels tràmits i l'estudi de bonificacions per a les empreses que decideixin instal·lar-se o crear-se a Amposta.
Les retallades afecten també l'arranjament de camins. Tot i això, Santa Bàrbara arregla 3 camins municipals dintre del programa de la Mancomunitat de la Taula del Sénia. L'inversió total ha estat de 122.000 euros. Un dels camins que s'ha arreglat és el de Solsó, que comparteix amb la Galera. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Un any més, el municipi de Santa Bàrbara té pràcticament enllestides també les obres de millora dels 3 camins que s'han inclòs al programa 2011 de la Taula del Sénia. Aquest projecte s'enmarca dins del conveni signat entre el Ministeri d'Agricultura i la Mancomunitat de la Taula del Sénia per a la millora de camins rurals municipals. En el cas del nostre poble s'han invertit 122.000 euros en total, dels que el 18% els aporta l'Ajuntament. Una inversió que, segons explicava el regidor d'Agricultura, Planer, Jordi Roer, enguany tampoc no s'ha escapat de les retallades.
Aquest any, pues, bueno, com a totes les coses s'havien retallat, aquest any també s'han retallat el pressupost. L'any passat teníem quasi 200.000 euros per fer camins i enguany només ne teníem uns 122.000 euros. Pues la retallada se veu que és, com se veu, és bastant important, però bueno, hem fet tot el que hem pogut en aquests diners.
Els camins que s'han pogut arreglar enguany són 3, concretament el camí de Potret, un altre que enllaça la finca de l'advocat amb el camí anomenat Lligallo de les Coves i molt especialment el camí de Solsó, un camí de partició entre els termes municipals de la Galera i Santa Bàrbara.
Els camins que han fet aquest any és el camí de Solsó, que conjuntament ho han fet en la Galera. L'Ajuntament de la Galera pues, vam estar parlant que aquest camí és meitat de cada un, que és la partició del terme, que és el que va de la finca de l'Abogat fins a baix de la carretera d'Ullacón a Santa Bàrbara. I ja t'he dit que aquest camí és partició, i bueno, quan nosaltres el volíem arreglar a la Galera no li anava bé, i bueno, al final pues, negociant i forçant una miqueta la màquina i parlant i tot això, pues, al final van accedir a fer aquest camí conjuntament.
Les millores que han tingut aquests camins han estat una primera passada amb rec asfàltic i després una altra capa d'uns 5 centímetres de gruix amb aglomerat asfàltic. Encara que aquest programa d'ajuts tindrà la seva continuïtat, encara, com a mínim fins al 2012, Roer ve amb incertesa el futur del mateix, sobretot per la proximitat de les eleccions generals i la possibilitat de que hi hagi un canvi de govern. Tot i això, el fet de que són més de 20 els municipis de les 3 comunitats autònomes diferents les que es poden beneficiar d'aquests ajuts fa pensar al regidor Planer que el nou govern que entri o valorarà també de manera positiva.
Serveis informatius de MUTE.
Des de la Cala Ràdio, Francesc Callau ens informa avui que el grup Ofegó contesta a la confraria de pescadors. La empresa Tonyinaire diu que pretenen perjudicar la seva activitat i, si poden, tancar-la. Francesc Callau.
El grup Balfegó, que es dedica a la captura, alimentació, investigació i comercialització de la tonyina roja a l'Ametlla de Mar, ha contestat a la confraria de pescadors de la localitat davant del posicionament fet públic fa unes setmanes per aquests darrers arran de la intenció dels tonyinaires d'incrementar la capacitat de les seves instal·lacions. El passat mes de setembre es va fer públic que des del grup Balfegó se sol·licitava una ampliació de la granja. De fet, ja fa 9 mesos que des del grup tonyinaire de l'Ametlla de Mar es va posar en fil a l'agulla, ja que l'ampliació necessita el vistiplau de la Direcció General de Pesca de la Generalitat de Catalunya. En aquell moment, la confraria de pescadors va explicar que ha posat en marxa una auditoria mediambiental a la granja per tal de que es pugui saber si els excrements dels túnids són nocius o no amb la posidònia, la fauna i l'entorn. La confraria, a més, analitzarà els recents estudis de l'IRTA a través d'un gabinet tècnic jurídic i biòlegs per saber si compleixen amb les obligacions establertes per a la resolució de la concessió. Segons el grup Balfegó, els posicionaments de la confraria no tenen altre objectiu que perjudicar el desenvolupament de l'activitat i tancar-la si poden. L'empresa Tonyinaire explica que la sol·licitud no és per ampliar la superfície de piscines, sinó la possibilitat d'introduir un 23% més de tones que les que acull actualment, possibilitat que significaria la creació de... pel poc rigor en les obligacions de control que aquesta entitat no ha fet en cap moment al llarg dels 7 anys de funcionament de les instal·lacions. Balfegó qüestiona que la confraria s'hagi posat en contacte amb Greenpeace per a que estudiï si la granja és la causa de la baixada de captures de peix blau a la zona. El grup Balfegó, en veu del seu director general adjunt, Juan Serrano, ha demanat al patró major i el secretari de la confraria de pescadors que en lloc de perjudicar-los es dediquin a treballar pel benestar dels mariners i els armadors i també a l'alcalde que es posicioni a favor de l'ampliació.
Pedimos al patrón mayor de la cofradía y al secretario de la misma que como dirigentes máximos de esta dediquen todos sus esfuerzos a trabajar en pro del bienestar de los marineros y armadores de la cala y hagan crecer el valor de sus capturas para que dicha comunidad sea cada vez más próspera y no malgasten su tiempo en pretender cerrar otras empresas que son ambiental, social y económicamente sostenibles y que además de no obtener con ello ningún beneficio para la cofradía, perjudicarían a más de 200 familias y a todo el pueblo de la Mella de Mar. También pedimos que el alcalde de la Mella de Mar se posicione públicamente a favor del incremento de empleo y de capacidad de nuestras instalaciones y de la continuidad de nuestra actividad tal como la venimos desarrollando desde el año 2004 y nos acompañe personalmente a solicitar del Gobierno de la Generalitat que se aceleren los trámites para que sea posible dicho incremento de capacidad antes de que se celebren las próximas elecciones.
El grup Balfegó també ha explicat que és fals que s'hagin estat incapaços d'obrir una via de diàleg per arribar a un acord sobre la quota a pagar la cofradia, ja que diuen que des del passat mes de gener de 2010 i degut al mal moment pel qual estan passant, es va sol·licitar una reducció de la quota a pagar en el mateix percentatge que s'havien reduït les quotes de captura per part de l'ICAT, reiterant aquesta oferta l'agost de 2010. Donat que sempre van obtenir un no per resposta i no tenint obligació legal de pertànyer a la cofradia, van decidir llavors donar-se de baixa i crear la seva pròpia organització de productors. El grup Balfegó també va recordar que continua obert a col·laborar com sempre ha fet amb institucions i projectes al municipi i amb l'impuls de nous projectes turístics.
Des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal ens informa que avui comencen a Alcanar les festes en honor a la Mare de Déu del Remei, unes festes que a Alcanar se celebren des d'aquesta mateixa tarda fins al proper dimecres, dia 12 d'octubre. No és així, Domènec?
Efectivament, Tomàs, bona tarda. A partir de les 7:30, amb l'acte d'imposició de les bandes a les pubilles i pubilletes, així com als hereus, i la proclamació de la pubilla major i pubilleta major infantil, i posteriorment la pronúncia del pregó de festes a càrrec del senyor Carles Cervantes, responsable de relacions exteriors i expert cerveser del grup DAN, es donarà el tret de sortida de manera oficial en aquesta nova edició de les festes del Remei. Les festes d'octubre, que un any més arriben al nostre municipi, unes festes festes que ompliran d'activitat els carrers d'Alcanar des d'avui mateix, dia 7, fins dimecres que ve, 12 d'octubre. Però si per una cosa es caracteritzen les festes d'enguany, donat el difícil moment econòmic que viu la nostra societat i del qual, evidentment, tampoc no se n'escapa el nostre ajuntament, com diem, si per alguna cosa es caracteritzen aquestes festes, és per la contenció econòmica, una contenció de pràcticament el 50% respecte d'anys anteriors. Així ho explicava la regidora de festes a l'Ajuntament d'Alcanar, Mercè Fischer. Escoltem.
Com a regidora de festes hem elaborat un ampli ventall d'activitats, tant culturals, esportives com d'oci, musicals, per supost, també, per tal de que tothom pugui gaudir-ne d'elles, tant des dels més petits com a la gent més gran. Però, sobretot, ens hem basat per poder fer aquestes festes en un criteri d'estalvi econòmic donat els temps que estem. Començarem, com ja us he dit abans, el dia 7 d'octubre i fins al dia 12, amb un programa que ha mantingut la qualitat de les actuacions i les activitats i també la seva quantitat, o si més no, hem superat una mica. Tenim una miqueta més d'activitats i una mica més diferents, que després, bueno, cada un de nosaltres anirem explicant la part que més hem treballat. Però el que sobretot, ja us he dit abans, el que sobretot hem treballat i ho hem fet amb molta cura i amb molt d'esforç és tota la part econòmica. Podem afirmar que hem fet un esforç molt, molt important perquè és sense precedents perquè aquestes festes siguin les primeres en molts anys que s'han reduït pressupostos. Partim de la base de que l'any passat se van gastar sobre exactament 111.391 euros i el pressupost per aquest any 2011 són 74.315 euros. Ens podem adonar que això representa un 49,9% de retallada, sigui de dir, d'estalvi. I torno a fer menció que el que és més és evident i notable aquesta rebaixada del pressupost, però sobretot no han baixat la qualitat ni el nombre d'activitats que farem.
Unes activitats que contempla el programa de festes de tot tipus, culturals, lúdiques, esportives, musicals, i en les que hem de destacar l'actuació aquesta mateixa nit del disc jockey André Vicenzo, un cop acabe el ball de gala al Centre Cívic, o, per exemple, també aquest primer torneig de guinyot Ciutat d'Alcanar, organitzat per l'agrupació de veterans, una novetat enguany al programa d'un concurs que té importants premis en metàl·lic, 3.000 euros per al guanyador i per al qual encara queden algunes places d'inscripció lliures. Destaquem també com és tradicional la Diada del Remei, diumenge, amb la tradicional romeria i el repartiment de l'arròs, o l'actuació del grup valencià al tall de música tradicional, que diumenge a la nit, concretament a partir de les 11:30, i al Centre Cívic ens deleitarà amb les seues cançons. Per últim, dir també que dilluns, dia 10, hi haurà una marató per l'Ermita del Remei, afectada de greus deficiències estructurals. Durant aquesta jornada, tots els actes serviran per recaptar fons per ajudar, com diem, a sufragar aquestes despeses. Les festes acabaran dimecres, dia 12, amb la tradicional desfilada de carrosses i el posterior castell de focs d'artifici per posar ja definitivament el punt i final en aquestes festes del Remei del 2011.
Serveis informatius de Mute.
I ens anem a Deltebre. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa que FECOTUR aposta pels mercats de cap de setmana. Lluïsa Bertomeu.
Amb l'objectiu de revitalitzar el comerç i intentar minimitzar els efectes de la crisi, la Federació de Comerç i Turisme de Deltebre ha doblat enguany el número de mercats del cap de setmana. Com a mínim un cop al mes, alguns dels establiments associats a FECOTUR treuen els seus productes al mercat. El canvi no només ha estat en el número, sinó que també ha variat la ubicació, tal com explica el president de la federació, Esteban Rovira.
Sí, és una cosa que hem apostat, perquè abans només en feien tres, les feien conjuntament l'Ajuntament i la federació. Enguany, nosaltres el que hem fet és intentar fer-ne unes quantes més, agarrant alguns sectors importants, alguns punts importants del poble, com era, per exemple, el pont. S'han fet mercades al pont. Han canviat del mercat de la plaça i l'han passat a la plaça del Coliseu, perquè ens interessava més una cosa més centrada al poble, que es veigués més, i diferenciar-ho del que és el mercat que es fa aquí els dijous. Perquè, clar, el mercat que fem els comerciants d'aquí del poble és d'un producte de més qualitat, no és producte de mercadillo. Llavors ens volíem diferenciar, per això vam decidir també canviar de lloc i fer un lloc que trobo que és més atractiu. És molt vistós, perquè tothom qui passava per la carretera, per les Goles de l'Ebre, se veu moltíssim, i quan se fa el pont igual, és un lloc que la gent l'ha agarrat com a habitual per anar a passejar. Per això volíem canviar-ho i fer-ho diferent. Els comerciants primer eren reacis a fer el canvi, perquè tots els canvis no saps com te poden sortir. Poden sortir bé, poden sortir malament. Llavors, claro, ells sabien que allí on te ho fem, més o menys tirava. I però es feia també. El que passa és que ara ja s'ha comprovat que, per exemple, la plaça de Coliseu és un bon lloc per fer-ho. El pont també, però a temporades, no sempre. El pont és una cosa que s'ha d'acabar d'aprofitar, però és un bon lloc també per a mi, crec. Però més puntual, de cara al juny-juliol, la resta de l'any no és un bon lloc per fer. La resta de l'any el lloc ideal és la plaça del Coliseu.
D'altra banda, i encara relacionat amb el comerç, val a dir que FECOTUR ha trobat una subvenció per tal d'ajudar aquells comerços que es veuran afectats per les obres de millora del centre comercial. Per més informació sobre el tema, podeu posar-vos en contacte amb la Regidoria de Comerç de Deltebre o amb la mateixa federació al més aviat possible. I sobre mercats, us recordo que n'hi haurà una. Serà aquest diumenge, durant tot el dia, a la plaça del cinema Coliseu.
I continuem ara a Santa Bàrbara. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa que el Museu de la Vida a la Plana de Santa Bàrbara es converteix en un plató de televisió. La productora MIA ja ha gravat 5 capítols del programa Cuina Ebrenca. Josep?
Doncs també des de Santa Bàrbara parlem avui de gastronomia, perquè aquesta setmana, concretament el passat dimecres, es van gravar els primers capítols d'un total de 5 programes de cuina que MIA Produccions enregistra per a la cadena Ebre Televisió. La productora porta editats 35 programes per tot el territori ebrenc i ara és el torn de la gastronomia planera per a la que s'ha escollit un marc tan singular per a cuinar com és el Museu de la Vida a la Plana, que és el plató on es graven els programes, encara que els responsables de la productora no descartaven que algun capítol es poguera realitzar també a altres espais del municipi. I és que, segons explicava Albert Grassa, un dels responsables de la productora Cuina Ebrenca no solament pretén promocionar la gastronomia, sinó també els espais i llocs singulars de les nostres comarques. L'escoltem.
Exacte. La nostra idea és, d'una banda, promocionar la cuina, promocionar també els productes de qualitat que tenim aquí al territori, que són nostres, i després també, com no, promocionar el que són els espais, no? Els diferents racons insòlids que tenim aquí al territori, que són preciosos. I l'avantatge que tenim nosaltres és que, a diferència de la majoria de programes que graven, per parlo de programes de cuina, no? Que graven pues, a un plató o graven dins d'una cuina, en aquest cas nosaltres gravem als exteriors. Pues podem gravar des de llocs que a vegades sembla com una mica surrealista, no?
Doncs aquesta és una de les singularitats d'este programa de cuina, que es grava a llocs insòlids. Solament una altra vegada s'ha gravat a l'interior d'un altre espai, concretament el celler cooperatiu de Gandesa. També en el cas de Santa Bàrbara, Grassa explicava que es va escollir l'interior del Museu de la Vida a la Plana perquè potencia un fort contrast entre la modernitat de la cuina i l'antigó de l'edifici on està el museu, la Masada de Martí, que a més és un espai força emblemàtic per a la història del municipi.
La veritat és que és un museu que està xulíssim, jo no havia entrat i l'efecte, normalment sempre gravem en exteriors, com comentava, però ja vam provar a Gandesa de gravar en un interior, dins del celler cooperatiu de Gandesa, no? Mm-hmm. Però aquí hi ha una cosa singular, que estan tot, a part de que la il·luminació és fantàstica, i ho veuran, hi ha tota una sèrie d'estris, la pedra del molí, tot això dona, és un contrast, com dic, des de modernisme per part de la cuina a el que és tradició i antiguitats, que penso que quedarà molt xulo. Este contrast en pantalla pot quedar molt, molt xulo.
Els restaurants de Santa Bàrbara que participaran a aquesta singular proposta culinària són Com tu, La Llar, Venta de la Punta i Diego. El primer dels capítols es podrà veure ja la propera setmana, concretament els dimecres a 1:45 de la tarda, i tota la sèrie dedicada a la restauració planera es farà coincidir just a la setmana en què obri portes la 15a edició de la Fira de l'Oli, que s'inaugurarà el 18 de novembre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I en el nostre temps dedicat a l'esport, des de Ràdio Delta, Amanda Cebolla ens informa avui de l'inici de la temporada de l'equip de rugbi, els Taus. Amanda Cebolla.
Els Taus Terres de l'Ebre comencen la lliga de rugbi aquest dissabte. Després de 15 anys, torna a les Terres de l'Ebre una de les lligues més fortes i dures de la competició de l'esport, el rugbi, i ho farà de la mà dels Taus Rugbi Terres de l'Ebre. Aquest equip, format per jugadors procedents de diversos punts del territori ebrenc, enceten la lliga amb molta moral i il·lusionats. Xavi Abril, membre de l'equip.
Molt emocionats, molt nerviosos, i una mica preocupats per que tot surti bé en aquesta primera experiència. I, però bueno, il·lusionat sobretot. Comencem la Lliga de Tercera Divisió de Catalunya. Juguem contra l'Universitari a les 6 de la tarda, este dissabte, aquí a Amposta, com a locals. I esperem que l'afició ens acompanyi igual que el primer partit que vam fer el mes de juny amistós, que increïblement se'n presenta prop de 200 persones a l'estadi i va ser espectacular.
S'enfronten en la primera jornada amb l'Universitari de Barcelona al camp d'atletisme de l'Amposta, al costat del recinte firal, a partir de les 6 de la tarda. Com a nota curiosa, l'àrbit anirà dotat d'un micro inalàmbric per narrar les incidències i explicar els punts concrets del partit. Aquest partit serà amb entrada gratuïta.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès el proper dilluns a la mateixa hora. Adéu-siau i bon cap de setmana.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.